Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 20 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Andreu de Creta i el pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector de Fets Religiosos.
Comparteixo la decepció expressada pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós, al veure les imatges de gent sortint al carrer aquest cap de setmana, tot i les altes xifres de contagiats i risc de rebrot per coronavirus. Per més que les autoritats ens vulguin infondre optimisme, la realitat és més torçada que la ficció. Hi ha un comportament socialment insolidari. Semblen persones insensibles al patiment de molta gent. És cert que moltes altres persones tenen un comportament cívic exemplar, però també és veritat que hi ha moments d'incivisme ben evident. Les autoritats públiques farien bé de ser més insistent en les campanyes d'educació cívica i de controlar l'aplicació correcta de les normes que elles mateixes han dictat. Que passeu un bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8, això és a primera hora, programa 470. Saben allò de donar la mà i que t'agafin el braç? Doncs això resumiria moltes coses, perquè ja fa anys, molts, que el poder judicial espanyol, no els jutges que s'ocupen dels casos més quotidians i que tenen que fer sobreesforços per no col·lapsar-se malgrat la manca de recursos, no. El poder judicial és un niu de tractes de favor, de vies que van i venen entre diferents poders de l'Estat. El jo et col·loco aquí per la feina ben feta o el ja m'ho tornaràs quan t'ho demani. I això, reiterat, és el que en diem la politització de la justícia, allò del que ens anem queixant sobretot els demòcrates, tant hi fa si és de l'independentisme o no, els demòcrates. I això és el que està passant amb la renovació del Consell General del Poder Judicial amb un càrrec de president caducat ja fa 2 anys. Un president que ara es permet el luxe de participar en la vida competent política. 8 membres, 8 de 20, volen reunir-se avui mateix per parlar sobre la proposta de renovació que ha fet l'executiu. Això vol dir que 12 membres no veuen clar això de parlar-ne entre jutges, però, ailàs, el president, Carlos Lesmes, ha decidit que a ell també li fa gràcia i, per tant, es reuniran. No poden quedar al marge, encara que l'única competència sigui del Congrés dels Diputats, que per això són els representants votats per tots, però no poden quedar al marge. Ells han estat designats via política, han jutjat casos polítics, han fet mèrits polítics i alguns s'han significat políticament. Què ha de sobtar ara? No que vulguin, sinó que es creguin amb el dret d'interferir en la decisió política. I a tot plegat, l'oposició què hi fa? Si no hi és el govern, l'oposició ho veu tot il·legítim. Tant que tot plegat pot acabar on? Exacte, als tribunals. En fi, no seré jo qui digui que tot plegat fa vergonya italiana. Per això hi està la Unió Europea.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Ja el tenim aquí preparadíssim. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Regà, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Menys fresqueta que ahir, més que demà.
Sí. No, avui feia calor.
Es resumiria així, no?
Sí, 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 avui feia bastanta calor. L'arribar aquí és com, mare meva, i ara què? Ens sobren peces de roba. Per tant, si hi ha algun que no ha sortit al carrer, avui...
Que s'abrigui menys, sí. Que s'abrigui menys. Tot plegat que ens ho explicarà d'aquí una estona en Jordi Miralles abans, però que ens anem fent preguntes com qui és el protagonista del dia.
Mira, doncs Irlanda, Joan, perquè és el primer estat de la Unió Europea que torna a confinar la ciutadania. Aquest segon confinament, però, és menys estricte del que hi va haver en la primera onada de la pandèmia.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra?
El que dèiem, Barcelona 16 graus, Lleida 15 graus, Girona 14 graus, Tarragona 19 graus i Andorra 7 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora de les primeres notícies del dia. Repassarem també les principals portades de la premsa escrita i digital. De la crisi de la Covid-19 parlarem avui, però, Joan, des d'un punt de vista sociològic, ens hem de reinventar com a societat? En parlarem d'aquí uns minuts amb el sociòleg Salvador Cardús. Descobrirem avui una nova efemèride en el seu so freqüència modulada. Àngel Miret, que ens acostarà les notícies més socials a un nou món sense fronteres. I Xavier Badia, Juli de Nadal, Roser Garcia, Irene Montferrer són quatre dels voluntaris de la Comissió de Presons de Justícia i Pau. A més, tots quatre han escrit el llibre Sortir de la presó, una aventura incerta, editat per Icària Editorial. Ho comentarem avui amb una de les seves autores, Irene Montferrer. Com cada dimarts li preguntarem també al coach Jordi Casado què podem fer per superar el neguit durant l'espera avui d'una prova PCR. I descobrirem qui és el protagonista d'avui a Ràdio Estel i que podreu escoltar doncs, de forma íntegra a partir de les 8 del vespre.
Recordeu que per qualsevol cosa ens podeu enviar doncs, un àudio de WhatsApp, el WhatsApp del programa de Ràdio Estel, 663 99 30 62, 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Que Espanya lidera l'accés de mortalitat a la Unió Europea en la primera onada de la Covid. El conjunt de la Unió Europea han mort prop de 170.000 persones més que la mitjana dels últims 4 anys. Més números, 37.889 són les persones contagiades noves i 217 morts més per coronavirus en l'últim cap de setmana a Espanya. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat aquest dilluns el balanç de víctimes de la Covid-19 a l'estat espanyol. També, com dèiem, el protagonista del dia, sens dubte, Irlanda, aquest primer estat europeu que torna a confinar la població durant les properes 6 setmanes. Tancaran també bars i restaurants, però les escoles i les llars d'infants continuaran obertes. I, Joan, encara cueja a Tarragona aquesta notícia. Estan investigant unes infermeres de Tarragona per un vídeo a TikTok, aquesta xarxa social, que ha generat polèmica. Quatre treballadores amb l'uniforme i en el mateix centre surten ballant al voltant d'una que fa veure que és morta i reviu.
Déu-n'hi-do com està el pati. 7 minuts que passen de les 8 del matí. Un dia com avui, de 1989, naixia Jess Glynne, cantant britànica, coneguda per cançons com Rider B o aquest All I Am.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 10 minuts i mig de les 8 del matí, aquesta hora que encetem amb la informació del dia que passa per Barcelona, Tarragona i Girona, que aproven les mesures per fer front a la Covid, Mercè.
Sí, els ajuntaments d'aquestes tres ciutats han anunciat mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19 que inclouen congelar impostos o taxes per sectors concrets, com ara la restauració, alhora que tenen com a objectiu millorar la vida dels ciutadans.
I la meitat de les botigues dels eixos comercials de Barcelona preveu tancar el negoci a finals d'any.
Així és, el 95% dels comerços dels eixos comercials de Barcelona tanquen l'estiu amb vendes negatives, així ho certifica una enquesta de la Unió d'Eixos Comercials i Turístics que aglutina les 20 principals zones turístiques de la ciutat. Segons l'informe, el 64% dels empresaris que han tancat el tercer trimestre amb pèrdues han notat un descens de més de la meitat de la facturació en relació a l'any passat. En aquest context, el 50% dels encastats preveu, Joan, tancar el negoci abans de finals d'any.
I al mateix temps, ahir, el govern català anunciava noves mesures per fer front a la Covid-19.
Sí, a banda d'aquests reajustaments econòmics, els comerços 24 hores hauran de tancar a la nit, entre les 10 de la nit i les 7 del matí. També s'ha ordenat el tancament de les activitats presencials que s'ofereixen en equipaments com els centres cívics. El Procicat també ha aclarit que les àrees de servei d'autopistes i carreteres només poden fer servir per emportar-se, com la resta del sector de l'hostaleria. Podran, això sí, estar obertes tota la nit.
I tot plegat de moment, però sense toc de queda.
Sí, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ho va dir ahir al matí a Ràdio 4, on també va dir que el govern, de moment, com deies, no té sobre la taula adoptar una mesura com el toc de queda que ha entrat en vigor, com per exemple a França.
Això sí, tancament perimetral a Navarra durant 15 dies per l'evolució preocupant.
És a dir, que no es permetrà l'entrada o sortida de persones, tret de les excepcions previstes per obligacions laborals, estudis universitaris, serveis essencials o bé urgències. La presidenta navarresa, Maria Chi Vite, ha anunciat que tancaran bars i restaurants i altres restriccions i serà a partir de dijous. La dirigent socialista ha considerat preocupant l'increment de casos, ha admès també que les mesures són dures, però ha defensat que cal actuar ara per evitar que la sanitat hagi de deixar d'entendre els pacients que no són de Covid.
Detecten 14 positius a l'Hospital de Calella, 5 d'ells sanitaris.
Els han detectat en la seva unitat de mitja estada, que acull aquells pacients que estan en fases de recuperació i de cures paliatives, els quals 5 contagiats són professionals.
I avui llegim al diari El Periódico que l'allau de PCR ofega la sanitat primària.
Els sanitaris dels CAP alerten de les aglomeracions i volen instal·lacions alternatives. En aquesta línia també podem llegir avui a La Vanguardia que els hospitals catalans ja estan a una setmana d'ajornar operacions. L'arribada de nous casos de Covid s'ha triplicat en només 10 dies.
L'OMS assenyala l'incompliment de les quarantenes com una de les principals causes de l'increment de casos de coronavirus a Europa.
Es tracta, tal com ha explicat el director d'emergències de l'entitat Michael Ryan, d'una de les principals diferències que estan passant en l'actualitat en la propagació de virus entre Àsia i Europa. L'avantatge que té Àsia és que els ciutadans tenen nivells molt més alts de confiança en els seus governs i tendeixen a aplicar les mesures que se'ls imposen, ha dit l'expert, per assenyalar que els països asiàtics han centrat la seva actuació en la detecció i quarantena constant i continuada.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs des de fa uns minuts estem pendents d'un accident a l'AP7 a l'altura del Papiol, sentit Martorell, que deixa retencions de fins a 4 quilòmetres. Això provoca dificultats per enllaçar amb el nus del Papiol. A la resta de vies, retencions habituals d'hora punta, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i també als accessos de la ciutat del Baix i Llobregat. En trobem a l'autovia 2 a Pallejà, sentit sud, i d'entrada a Barcelona a la C32 i a la B23. A la Port Nord, retencions habituals a la C58 i a la C31 per entrar a la ciutat des de Montcada i des de Badalona. També a l'autovia del Vallès hi ha densitat a Ripollet per anar cap a Terrassa i més retencions a la zona del Vallès, a la C17, a l'altura de Parets i de Granollers, també en trams habituals de la C59 i de la C60. Per últim, ens fixem en les dues rondes que ja van força carregades des de primera hora del matí, ara amb aturades habituals en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Ara també de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments han d'advertir als usuaris que per atropellament els trens de la línia R3 de Rodalies de Catalunya circulen en retards que poden superar els 15 minuts, però en recuperació progressiva de freqüències de pas habituals per haver-se recuperat ja la circulació per totes dues vies. Sense deixar Rodalies, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a la R1, R2 i R4. sense incidències destacables, però a la resta de línies de rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres continuem amb més informació perquè han quedat condemnats per desobediència els quatre membres independentistes de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell.
Sí, ahir al migdia ens assabentàvem d'aquesta notícia. Els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemnen d'aquesta manera a Lluís Corominas, a Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet a 20 mesos d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per haver permès la tramitació de les lleis que emparaven el referèndum. Joan, al Tribunal, en canvi, absol l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Les acusacions també demanaven la inhabilitació per desobediència per la seva implicació l'1 d'octubre, tot i que no era membre de la mesa.
I demanen presó a regidors del PSC per coaccionar hotelers per expulsar policies el 2017.
Sí, la Fiscalia reclama 3 anys de privació de llibertat per 2 electes socialistes i també acusa el cap de la policia local.
Europa tem que les disputes amb els Estats Units escalin a una guerra comercial si Trump és reelegit, segons els experts.
La Unió Europea afronta inquieta aquestes incertes eleccions als Estats Units que podrien ser decisives per al futur de l'aliança transatlàntica. Mentre el candidat demòcrata i favorit dels europeus, Joe Biden, va per davant en les enquestes, el pes dels estats clau pot decantar la balança pel republicà Donald Trump. Per cert, Joan, l'última del president dels Estats Units és que ha dit idiota al principal epidemiòleg del país, Anthony Fauci, que és com el Fernando Simón d'aquí, i ha amenaçat d'acomiadar-lo un dia després que aquest expert comentés en una entrevista que no el va sorprendre en absolut que el mandatari s'encomanés a la Covid-19.
Déu-n'hi-do. El partit d'Evo Morales recupera el poder a Bolívia.
Luis Arce, candidat del moviment del socialisme, el partit MAS, que és el partit de Morales, va obtenir aquest cap de setmana una àmplia victòria.
I la Vall d'Hebron fa 7 transplantaments en 4 dies, rècord des de l'inici de la pandèmia.
L'equip de transplantaments d'aquest hospital ha fet 7 operacions en 4 dies, rècord des d'aquest inici, indica el mateix complex sanitari. Totes es van fer la setmana passada, concretament 2 renals, 3 de fetge, una bipulmonar i una de cor infantil. Des de l'hospital afirmen que alguns d'aquests transplantaments han estat d'altíssima complexitat.
I ja ho sabem que la Covid-19 ho trastoca tot, doncs obliga a ajornar també el Saló Ocasió.
Sí, Fira de Barcelona ha comunicat oficialment la decisió de suspendre l'edició d'enguany prevista per finals de novembre a causa de la situació actual del coronavirus i també la frenada que suposen les mesures preventives decretades recentment pel govern que afecten directament la viabilitat de l'esdeveniment.
Vaga de perruqueries per reclamar la baixada de l'IVA al 10% com a servei essencial.
Asseguren que amb la pujada de l'IVA de fa 8 anys i el confinament, molts negocis estan amenaçats.
L'Hotel Arts de Barcelona arrasa en la subhasta de locals del Front Marítim.
S'adjudiquen per 78 milions tots els espais privatitzats, menys la gasolinera i el McDonald's.
I 1.000 morts cada any a Barcelona a causa de la contaminació.
La pol·lució va provocar 525 casos d'asma infantil a la ciutat el 2019.
Mor Federico Correa, un dels arquitectes de la Barcelona Olímpica.
L'arquitecte barceloní ha mort aquest dilluns als 96 anys, autor d'obres com ara la Torre Atalaia, l'Avinguda Diagonal o bé de la reforma de la Plaça Reial. Al costat del seu soci Alfons Milà, el Col·legi d'Arquitectes s'ha mostrat colpit pel decés i ha afirmat que Correa ha estat un dels arquitectes més influents de l'arquitectura del segle XX i també un gran mestre de diverses generacions d'arquitectes. També, per cert, va ser corresponsable de l'ordenació de l'Anella Olímpica de Montjuïc i va participar en la reforma de l'Estadi Olímpic.
Lluís Omar reviu el misticisme universal de Sant Joan de la Creu.
Temporada alta va presentar aquest diumenge passat en una única representació al Teatre Municipal de Girona aquest espectacle Alma i Palabra, Sant Juan de la Cruz, de Lluís Omar, una producció de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Omar, ara, director artístic d'aquesta companyia, ha escollit la seva obra i el seu pensament per iniciar el cicle Alma i Palabra, el qual té per objectiu donar a conèixer arreu del món, en col·laboració amb l'Institut Cervantes, el patrimoni literari clàssic espanyol.
I salvem el Texas, pols veïnal per reobrir el cinema de barri i en català a Gràcia.
Sí, una plataforma demana a l'Ajuntament que s'impliqui per revertir el tancament de la sala. Els cinemes Texas, del cineasta Ventura Pons, ha baixat la persiana a causa de l'endeutament i també dels efectes col·laterals de la crisi de la Covid-19, però un grup de veïns intenta que el tancament només sigui provisional. El primer pas, Joan, de la plataforma ha estat obrir una petició a la plataforma change.org.
Roma acollirà aquesta tarda una nova edició de la Trobada Internacional per la Pau, inspirada en l'anomenat Esperit d'Assís i organitzada per la comunitat de Sant Egidi.
Sí, amb el lema Ningú no se salva sol, Pau i Fraternitat comptarà finalment amb la presència del Papa Francesc, segons va confirmar ahir el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni. La sessió comptarà amb líders i representants de les grans religions mundials. Enmig de la pandèmia pel Covid-19, els organitzadors han potenciat aquesta vegada la inscripció i la participació a distància amb un enllaç propi. La trobada, Joan, començarà amb pregàries dels representants religiosos als respectius espais preparats. La pregària ecumènica dels cristians es farà a la Basílica Romana de Santa Maria d'Araceli. Una hora després, els representants de les religions es trobaran a la plaça del Capitoli de Roma, on se celebrarà la cerimònia final, que inclourà intervencions de diversos creients, la proclamació i el lliurament de la Crida de Pau 2020 i l'encesa dels canelobres. El Sant Pare hi serà present per sumar-se al gest universal de pau. S'intercanviarà, finalment, aquesta vegada a distància, un senyal de pau.
I en plana esportiva torna a la Champions. El Barça s'estrena contra el Ferencváros. Ui, aquests noms.
Primer test de l'equip de Koeman a Europa després de la desfeta contra el Bayern.
I Rússia acusada de ciberatacs per sabotejar els Jocs Olímpics de Tòquio.
Sí, el Regne Unit i els Estats Units identifiquen atacs de hackers russos contra els organitzadors dels Jocs que s'havien de celebrar aquest estiu.
Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel bastant ennuvolat, sobretot a les comarques del litoral, del prelitoral, ja amb algunes primeres precipitacions a les comarques del sud, que al llarg del dia s'han d'anar extenent a la resta de comarques costaneres. Seran pluges inconexes, poc importants, de curta durada, però que poden afectar en qualsevol moment del dia. Aquest matí cap al sud, a partir de migdia comarques de Barcelona i de cara a la tarda ja comarques de Girona. Hi haurà més clarianes a les comarques de l'interior i també del Pirineu, tot i que no descartem algun plugim de caràcter feble al vessant sud del Pirineu. I diem plugim perquè la neu apareixerà per damunt dels 2.500 metres d'alçada, ben amunt. Atenció també al vent, el vent del sud, que bufarà al vessant sud del Pirineu i que pot arribar a ratxes de més de 100 km per hora. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en general entre els 20 i els 25 graus, temperatures que després d'uns quants dies són superiors a les normals i també pujar les mínimes, per tant aquesta nit no ha estat tan freda com les anteriors. De cara a demà es manté la nuvolositat entre variable i abundant, sobretot a la costa, per litoral, amb algun plugim de caràcter feble, temperatures amb tendència a pujar una mica, no gaire perquè estarà bastant tapat, les nits no seran tan fredes i no serà fins al cap de setmana que el temps s'aclarirà una mica, però baixaran una mica les temperatures.
22 minuts que passen de les 8 del matí, hora també de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Saganell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Per l'agenda política d'avui dimarts està prevista la roda de premsa d'Ada Colau i Janet Sanz a les 11 del matí per presentar noves especificacions del programa Protegim Escoles. També a 2:15 del migdia el govern i l'Ajuntament de Barcelona signaran un conveni per reforçar les polítiques actives d'ocupació. A les 4 de la tarda l'Ajuntament de Barcelona farà el balanç del primer cap de setmana després de les noves mesures contra la Covid-19. I avui també Motos.net i Anés d'Or presenten l'estudi Mobilitat en Moto 2020. I finalment, per les 8 de la tarda està prevista la mobilització de la plantilla d'Arista Bequeries en defensa dels seus llocs de treball. Aquests són doncs els actes d'avui.
Doncs ja estarem pendents a tota aquesta actualitat. Gràcies, Berta, bon dia.
Bon dia.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
I a Primera Hora, a Ràdio Estel, ja ho sabeu que també ens agrada la bona música, com sempre seleccionada per Maria Sierra Rodríguez. Gairebé 24 minuts que passen de les 8 del matí i escolteu, malgrat pandèmies, malgrat Covid, malgrat que tot ho trastoqui, com deia Coldplay, viva la vida.
Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En el marc sanitari en el qual ens trobem, al minimitzar les nostres accions socials i, per tant, també les nostres gestions administratives presencials, agafa una important rellevància. Aigües de Barcelona ho sap i juga a favor.
L'aigua i la vida.
Les noves tecnologies de la comunicació ens permeten poder realitzar moltes de les gestions administratives que abans ens requerien acció presencial a través de la xarxa. Així ho fa i ho facilita també Aigües de Barcelona a través de la seva oficina en xarxa. És important no només per evitar els vostres trasllats i seguretat a l'hora d'aquestes gestions, sinó també per optimitzar el vostre temps i poder-lo compaginar amb els vostres cafès diaris, que us doneu d'alta a aquesta oficina en xarxa i així podreu realitzar tot un seguit de gestions i tràmits des de l'ordinador de casa. Per fer-ho, només necessitareu tenir a mà una de les vostres factures i omplir el formulari que trobareu al web www.aiguesdebarcelona.cat. Així, ja podreu realitzar fàcilment gestions referides al vostre contracte, consultar les factures i el consum, altes i baixes de subministrament o canvi de dades quan això sigui necessari. Recordeu, www.aiguesdebarcelona.cat. Doneu-vos d'alta a l'oficina en xarxa. El vostre temps i la vostra seguretat us ho agrairan.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què diuen les portades més llegides del país. Mercè, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Joan, de nou. Mira, ens fixem en aquesta notícia inhabilitada a la mesa del Parlament del 2017 per les lleis de desconnexió. Així ens informaven a La Vanguardia. El Punt Avui, un any i 8 mesos d'inhabilitació. Aquesta dura condemna del TSJ a la mesa del Parlament de l'1 d'octubre per desobediència. Barrufet, Coromines, Guinó i Simó, inhabilitats i Mireia Boya absolta. La sentència plana el camí, ens informa el Punt Avui, per una querella de la Fiscalia contra Roger Torrent. El diari Ara, la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, condemnada per desobediència. El TSJ inhabilita Coromines, Guinó, Simó i Barrufet, però absolt Mireia Boya. Pel que fa al País, no fa referència a aquesta notícia en la seva principal portada, el que sí, centren aquests contagis que marquen un altre rècord i s'apropen al milió. I Navarra es converteix, ens informen des del País, en la primera comunitat que tanca el seu perímetre. I el periòdico llegim avui inhabilitada la mesa del Parlament de l'1 d'octubre per desobeir.
Canviem de país, anem cap a Andorra.
Sí, perquè la Covid deixa una nova defunció i 246 contagiats al cap de setmana. La taxa de reproducció baixa fins a l'1,15. Si bé, Benazet diu que l'objectiu és estar per sota de l'1.
Portades dels diaris digitals locals.
Ens centrem primer de tot en el diari de Girona. Llegim que l'Ajuntament congelarà els impostos i les taxes municipals per al 2021. L'equip de govern defensa que la bona gestió dels últims anys permet, doncs, prorrogar les ordenances fiscals i mantenir la qualitat dels serveis públics. Madrena es fa una crida a la resta de grups per trobar un consens que permeti aprovar, d'altra banda, els pressupostos. Des de Lleida, el Segre, sancions per 4 festes il·legals i 2 bars oberts a Lleida i Mollerussa. Els Mossos denuncien la propietària d'un bar de comptes d'Urgell per desena vegada des de l'estiu a la capital del Pla. Un botellón acaba amb 30 de multes. Anem cap a Tarragona. Diari Més, llegim aquest matí que els 200 pisos de l'antiga Coromina de Reus es troben aturats i sense projecte. Part dels enderrocs del complex estan acabats i també s'ha fet una de les 4 obertures del solar, però les obres s'han aparcat. I avui fem cap al diari de Sabadell. L'Ajuntament redueix a 30 km/h, ens expliquen en aquest diari digital, la velocitat a l'eix central de nord a sud. L'Ajuntament reduirà la velocitat en aquesta franja a la zona del centre en un eix de 9 km. Es tracta, Joan, d'una actuació que anirà des de l'avinguda Matadepera fins al final de la carretera de Barcelona, a tocar del terme municipal de Barberà del Vallès.
I finalment, com cada dia, ens fixem en les portades dels diaris religiosos.
Comencem catalunyacristiana.cat, que llegim avui que la diòcesi de Terrassa ordena 3 sacerdots, Monsenyor Josep Àngel Saiz, els convida a ser pastors fidels de les ovelles. A Froma.info, 20 d'octubre, pregària per la pau en l'esperit d'Assís. El director de l'oficina de premsa de Santa Seu, Mateo Bruni, ha comunicat la presència del papa francès en aquesta trobada de pregària per la pau en l'esperit d'Assís, que tindrà lloc doncs aquesta tarda amb el títol Ningú se salva sol, pau i fraternitat, promogut per la comunitat de Sant Egidi. A Religió Digital llegim que Roma anunciarà aquest dijous la renovació per 2 anys més del seu acord amb Xina. L'acord, que romana en secret, va suposar l'harmonització entre els bisbes designats pel Vaticà i els designats per Beijing a través de l'anomenada Associació Patriòtica, una església creada pel govern xinès per controlar la vida religiosa catòlica al país. I a Vida Nueva, llegim avui que la diòcesi de Bilbao proposa donar un dia de salari a la Jornada Mundial dels Pobres. Les parròquies oferiran un mur en el qual anar construint alguns compromisos concrets amb els més afectats per la crisi del coronavirus.
Gràcies, Mercè. 8:36, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs mireu, darrerament ens estem preguntant per qualsevol qüestió que tingui a veure amb la Covid-19, una pandèmia que ens ha tocat viure des de mitjans del 2020 i que s'espera que vagi per llarg. Ara bé, és l'únic problema al qual hem de fer front? El neguit de quedar-nos sense feina, d'haver de tancar l'empresa... A més, la Covid conviu amb altres malalties que ja existien, com ara la grip, per exemple, que ha començat la campanya de vacuna fa ben poc a casa nostra, o més greus, com les de caràcter oncològic. A tot plegat, la pobresa, la desigualtat social o l'era del canvi climàtic són problemes que s'agreugen. És tot plegat el desencadenant d'una tempesta perfecta? En parlem aquesta hora amb el sociòleg, periodista i escriptor Salvador Cardús. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, bon dia.
Ens fèiem primer de tot aquesta pregunta, si era tot plegat una mica l'advertiment d'una tempesta perfecta.
A veure, jo diria que no. A mi m'agrada evitar els plantejaments catastrofistes, apocalíptics. La veritat és que abans de la pandèmia aquesta, totes les dades que teníem apuntaven a una progressiva i notable millora en tots els sentits, tant en les qüestions de desigualtat. La veritat és que des de la crisi de la recessió del 2008 fins al 2013 s'anava recuperant, s'anava millorant en les taxes d'ocupació, el que eren els índexs, per exemple, el que fabrica la Fundació Foessa per Càritas, indicava uns nivells molt més alts, notablement més alts, d'integració social, del que ells en diuen índex d'integració. Els últims anys estava millorant moltíssim. Hi havia... Això no treu que hi seguessin havent problemes, és a dir, que no cal dir-ho, hi ha qüestions de pobresa extrema, de criatures amb risc de pobresa, etc. Tot això hi era, però la veritat és que totes les dades anaven millorant de manera notable. També en el terreny, per exemple, del que en diem el capital social, l'associacionisme, l'increment del voluntariat, tot l'activitat cultural, tot això abans de la pandèmia estava millorant. Per tant, el que sí que és veritat és que la pandèmia de la Covid provoca una aturada de tots aquests índexs, de tots aquests processos de millora, i naturalment afecta especialment, una mica el que dèieu, afecta especialment els sectors, diríem, que ja estaven en una situació més debilitat, de més feblesa.
Sí, com sigui, senyor Cardús, és més difícil ensortir-nos de catàstrofes lentes que de crisis més sobtades. Per posar dos exemples, la crisi econòmica financera del 2008 va ser molt sobtada en contraposició amb una crisi sanitària com aquesta, que també dona com a resultat pèrdues econòmiques.
És molt difícil fer pronòstics, Jo em sap greu perquè és més agraït mediàticament fer afirmacions contundents, però no ho sé, la resposta em sap greu que de dir que no ho sé, perquè, per exemple, la recessió del 2008 va durar del 2008 almenys fins al 2013, van ser 5 anys, si no és que ja es preparava abans, i va deixar, de fet, moltes ferides obertes, una reducció important de les classes mitjanes, una més gran precarietat laboral, etc. Per tant, no es pot dir que s'acabés el 2013. De fet, va deixar seqüeles importants, i això va ser una crisi que va durar 5 anys, com a mínim, amb intensitat. Després es va començar a recuperar, però encara amb problemes. La pandèmia aquesta encara no portem un any.
fins que no arribem a finals de desembre, primers de gener, que és quan es va començar a detectar, tot just portem un any, veurem quines són les conseqüències, esperem que positives, de disposar de vacunes, i veurem quins són els estralls, per això ho hem de veure, quins són els estralls que haurà produït. Hi han factors, per dir-ho així, de més esperança, perquè mentre que la recessió del 2008 sí que afectava els fonaments de la mateixa economia, del mateix sistema econòmic, en aquest cas no, aquest cas ha sigut sobrevingut i, per tant, podríem dir que si es recupera, si s'acaba amb el perill de contagi, res no fa pensar que en un termini relativament breu es puguin recuperar els sectors productius, es recuperi la vida al carrer amb normalitat o amb la màxima normalitat. Però, esclar, tot això són especulacions. Dependrà de la vacuna, de quan arribi, dependrà de la capacitat de resistir aquests mesos que encara falten fins que no es pugui recuperar una certa vida al carrer, diguem, i una vida i una activitat productiva generalitzada. I això veurem si després, diguem, després d'aquest any i mig, diguem així, no de 5 anys, d'aquest any i mig de pandèmia, suposant que s'arribi a controlar, quina serà la capacitat aquesta de recuperació. Sobre el paper hauria de ser més ràpida, no hauria de ser tan lenta. Sobre el paper hauria de ser més ràpida. Ara, fins i tot, molta gent espera que d'aquesta crisi es facin reformes estructurals més sostenibles, més potents, amb revaloritzant sectors productius que potser fins ara, com que ja teníem el turisme, no s'hi parava tanta atenció. Ja ho veurem. Jo, pronòstics en aquest sentit, diguem, de suposar que això és un procés molt més lent que l'anterior, o que això... Home... Ja ho veurem. No, em sap greu, però no em veig amb cor de fer un pronòstic clar, ni per bé ni per mal.
Normalment els ciutadans el que sí ens oblidem quan parlem de crisi és que estem parlant també de canvis d'una societat. Una crisi ens obliga a reinventar-nos com a societat?
Sí, és clar. Una crisi, més que ens obliga, podríem dir, almenys en aquest cas, és una oportunitat per repensar algunes de les rutines en les que estaven. Per exemple, és el cas del turisme. Tots havíem sentit tota mena de crítiques als excessos del turisme i de la dependència turística. Però, esclar, mentre arribava el turisme i mentre això era una font de riquesa i permetia anar obrint hotels i permetia estar discutint si ens calien més pistes d'aeroport, perquè això que semblava que en pocs anys quedaria col·lapsat, doncs era molt difícil aturar-ho. Diem, per molt que racionalment que els estudis diguessin que aquest no és un bon model de creixement, perquè és un model que depèn molt de, com hem vist ara, depèn del que passi a fora i depèn de si apareixen nous mercats, etc. De cop i volta, quan no hem tingut turisme, doncs no hi ha més remei que repensar, a veure si és que realment cal seguir obrint pistes d'aeroport, o més aviat cal pensar en si en el futur la gent ens mourem molt menys, perquè tindrem alternatives, sobretot en el món del treball, no? Tindrem alternatives, o tenim alternatives que ens estalvien tants vols, que permeten un tipus de pràctiques molt més sostenibles, i probablement això també obliga, o ens permet, diguem, si és que les coses fan bé, permet reorientar aquest tipus de turisme, portar-lo cap a un turisme de més qualitat. Per tant, més que obligar, són oportunitats. Jo espero que sapiguem aprofitar aquesta desgràcia per treure'n algunes lliçons, en el terreny de l'economia, però en d'altres també, en el camp de la cultura, per exemple, en el camp... En fi, hi ha molts terrenys en els que tenim moltes coses per aprendre, i jo espero que efectivament sapiguem aprofitar aquesta oportunitat, almenys que de la desgràcia en puguem treure algun profit a mig termini.
Ja que, com saben els oients, Salvador Cardús és un dels grans sociòlegs de casa nostra i jo no hi sé trobar resposta possible, deixi'm preguntar-li per una resposta de la societat que m'inquieta o que no entenga pels iguals, perquè, malgrat les restriccions sanitàries, cada vegada més sortim al carrer, col·lapsem cada cap de setmana al Montseny, i si no és al Montseny és al Pirineu. Per què passa tot plegat? És l'esgotament d'una societat? És no entendre què està passant?
A veure, no. Jo tampoc, de vegades tampoc ho entenc. Des del punt de vista com a ciutadà, com a sociòleg, se m'acudeixen respostes. Com a ciutadà, més aviat m'indigna. I no entenc aquests comportaments, perquè no es pot dir que no hi hagi informació, perquè, de fet, els mitjans no parlen de res més, o no parlem de res més tot el dia. Per tant, no serà per falta d'informació. Tampoc és veritat això que es diu, que la informació és confusa. El que és una informació canviant, perquè les condicions canvien, i ara està prohibit això i demà estarà prohibit una altra cosa. Per tant, no és tant un... O hi ha coses que deixen d'estar-ho, però no és tant un problema de confusió com un problema d'acomodació a una realitat canviant i difícil de preveure. Per tant, no s'hi valen excuses de mal pagador. La gent sabem que hem d'anar amb mascareta, que la mascareta ens ha de tapar el nas, sabem que millor no moure'ns de casa, i, home, amb les condicions que estem a la nostra societat, passar un cap de setmana a casa o sortint a passejar pel carrer tampoc sembla que sigui un martiri, diguem, tampoc sembla que sigui alguna cosa insuportable per la majoria, o que hagués de ser insuportable per la majoria de la gent. Per tant, diguem, excuses de mal pagador en corren moltes, però jo crec que hi ha segurament raons més profundes. Per exemple, el fet d'haver tingut, de no haver patit mai situacions de crisi greus com aquesta. La crisi econòmica va ser una crisi, diguem, molt més limitada des del punt de vista moral i personal i col·lectiu, limitada, diguem, de model, eh? Uh-huh. Els estralls van ser molt grans, però per dir-ho així, no ens afectava tan directament a la vida de cada dia, a la major part de gent. Per tant, ara el que es posa de manifest és unes dificultats de respondre a una consciència col·lectiva, una responsabilitat col·lectiva. Sembla que som gent, podríem dir-ne, aviciada, per fer servir un terme clàssic, no? Un terme tradicional, una gent que ha viscut en situacions de sobreprotecció i que ara, a vegades, ho veus a la televisió, sembla que el dia després d'uns mesos, el dia que la gent pot anar a fer un cafè amb llet al bar, això sigui la solució de la seva vida, o poder sortir una nit de festa. Home, diguem, ja a mig món li agradaria plorar amb els nostres ulls, diguem. No és, dona més la impressió, això, d'un tipus de cultura sensible als interessos col·lectius, a les necessitats col·lectives, i molt abocada a comportaments individualistes, insolidaris, que fan patir, que sí que fan, haurien de fer repensar més a fons què estem fent, què no estem fent bé a l'hora d'educar-nos des d'un punt de vista col·lectiu. Això que alguns en diuen valors, però que podríem dir els estils de vida que haurien de ser més solidaris. Ens queixem molt, ens passem el dia rondinant, protestant contra el govern, però després el nostre comportament col·lectiu, la veritat és que mostra uns dèficits importants de consistència, de coherència.
Ara que em parlava d'aquestes protestes en contra del govern, deixi'm fer cap això, perquè el director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut, Michael Ryan, ha tret un informe segons el qual l'avantatge que té Àsia és que els ciutadans tenen nivells molt alts de confiança en els seus governs i tendeixen a aplicar les mesures que se'ls imposen. Com influeix la confiança en les administracions de l'Estat?
És un element important. Té una doble cara. Veiem també dades, per exemple, del cas de Suècia. Suècia també és un país amb uns alts nivells de confiança, i estava llegint un informe d'Economist on deia, esclar, allà la gent diem que és alhora paradís de la llibertat, diem, perquè la gent no té la sensació de coacció, però és perquè precisament compleix les normes, diem, perquè és molt responsable en relació a les normes del govern. La confiança és molt important, per això que dèiem abans, per aconseguir aquests comportaments responsables, aquestes respostes col·lectives responsables. Si un es fia del govern, diguem, o de les institucions democràtiques, és possible que els comportaments siguin més, diguem, s'ajustin més en aquestes normes. Això, deia, té aquesta doble cara, perquè alhora, per exemple, en els casos dels països de l'est, també ens mostra societats més autoritàries. Diem que aquesta confiança es fonamenta en una cultura política autoritària de subjecció i de docilitat al líder. I, per tant, no necessàriament sempre molta més confiança té a veure amb societats més responsables, pot tenir a veure amb societats més autoritàries. A mi, si el compliment de les normes hagués de venir pel fet de viure en una societat autoritària, on els que manen, manen molt, perquè, a més, si et saltes la norma, realment et toca el rebre, tampoc em semblaria el millor model a seguir. Preferiria un model més semblant al de Suècia, per dir-ho així, de societats profundament democràtiques, però perquè sent democràtiques es fien dels seus governs, em fan cas. Potser el cas de Nova Zelanda també ens podria... hauríem d'anar a veure, diguem, quins avantatges té, perquè la bona gestió que han fet de la Covid ha permès que el seu govern ara obtingués una majoria absoluta, cosa que no havia passat pràcticament mai. Per tant, diguem, això de la confiança té aquesta doble mesura. Si és resultat d'una societat autoritària, no m'interessa. Si és resultat d'una societat profundament democràtica i que per aquesta raó la gent es fia dels seus governs, llavors aquest model ja em comença a agradar més. I no és el nostre, per cert, no és el nostre cas. Nosaltres, a nivells de confiança interpersonal, no estem malament, tenim una mitjana a Catalunya una mica superior a l'europea, però des del punt de vista de la confiança en les institucions, la veritat és que anem malament.
Jo ja no sé si forma part, senyor Cardús, de l'àmbit de la sociologia o de la psicologia, però fins quin punt ens va bé com a societat repetir-nos el mantra de que tot anirà bé, de que ens en sortirem?
Mira, això, respectant-ho tot, i entenent la necessitat a vegades d'aquests mantres, però això no deixa de ser, dit en la nostra tradició cultural, més que un mantra, és una ejaculatòria, és una pregària, diguem, té a veure amb les ejaculatòries tradicionals en què es demanava, diguem, a tots els sants la seva intervenció per tal de sortir-ne ben parats dels diferents malvestats. I ara fem el mateix. Quan cridem en els carrers no tenim por, és perquè en tenim. És perquè volem exorcitzar la por. I quan diem tot acabarà bé, no és perquè en tinguem cap evidència, és perquè volem que acabi bé. Estem expressant un desig o estem manifestant, diríem, que estem realment espantats per la possibilitat que tot acabi malament. Per tant, entenc, diríem, com a sociòleg puc entendre molt bé quina mena de lògica té aquestes pregàries, diguem, aquestes pregàries laiques, podríem dir aquestes ejaculatòries laiques, que segurament tenen un efecte positiu, tenen un efecte que busca precisament això que dèiem abans, aquest clima de confiança o aquest clima, diríem, de solidaritat, que l'aconsegueix a mitges, però busca això, de solidaritat amb els treballadors de la salut, de la sanitat, o amb els treballadors de l'ensenyament, amb la gent, diguem, que estan més a primera línia del combat, però naturalment de caràcter predictiu zero i d'eficàcia només en aquest pla, podríem dir, en el psicològic, no? De crear un clima de confiança, però no pas perquè resolgui res.
Sociòleg, periodista, escriptor i doctor en Ciències Econòmiques, Salvador Cordús, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa Ràdio Estel i posar-hi una mica de llum a tot plegat, que fa falta.
Molt bé, moltes gràcies. Esperem que sigui així, que haguem fet una mica de llum.
I tant. Gràcies, una abraçada.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts, a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Ràdio Estel.
I a aquesta hora, quan manquen 3 minuts per arribar a les 9 del matí, Berta Sacanell, que ens acosta les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimarts us recordem la conferència d'Oriol Quintana sobre la mandra contra el perfeccionament de l'home. Aquesta conferència s'emmarca dins la sèrie de conferències sobre els 7 pecats capitals que publicarà Fragment Editorial. Així que avui dimarts toca parlar sobre la mandra. La conferència tindrà lloc al Teatre El Patronat de la Garriga. I anem cap a Mataró. Avui dimarts tindrà lloc una pregària per la pau a les 8 de la tarda al Monestir Immaculada Concepció de Mataró. I més coses. Per demà dimecres, concert d'orgue amb la pianista Lucy Jacobà. A la Catedral de Barcelona, l'orgue de la Catedral de Barcelona és un dels més importants de Catalunya. Va ser construït al segle XVI. Aquest concert serà demà dimecres a les 8 de la tarda a la Catedral de Barcelona. Recorda que per assistir-hi has de portar la mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic. I més coses, anem cap a Andorra, a la Massana, per recordar-vos les 13es jornades gastronòmiques andorranes que es faran del 15 al 31 d'octubre. Vine a gaudir dels plats de la tardor als diversos restaurants adherits a aquestes jornades. Entra al web andorrataula.com i escull el xef i el restaurant que més t'agradi. Recorda, andorrataula.com.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Comencem amb una última hora. Els bombers estan treballant a aquesta hora en l'extinció d'un incendi en una empresa que fabrica ampolles a Castellar del Vallès. Les flames afecten el magatzem de la indústria i no consten ferits. I avui també és notícia que Barcelona, Tarragona i Girona han aprovat mesures per fer front a la Covid. Els ajuntaments d'aquestes tres ciutats han anunciat mesures per fer front a la pandèmia que inclouen congelar impostos o taxes per sectors concrets com ara la restauració, alhora que tenen com a objectiu millorar doncs, la vida dels ciutadans. I al mateix temps, ahir el govern català anunciava noves mesures per fer front a la Covid-19. Els comerços 24 hores hauran de tancar la nit, entre les 10 de la nit i les 7 del matí. També s'ha ordenat el tancament de les activitats presencials que s'ofereixen en equipaments com ara els centres cívics. El Procicat també ha aclarit que les àrees de servei d'autopistes i carreteres només poden fer servei per emportar-se, com la resta del sector de l'hostaleria. Podran, això sí, estar obertes tota la nit. I de moment, sense toc de queda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ho va dir ahir a Ràdio 4, on també va dir que el govern de moment no té sobre la taula adoptar aquesta mesura de com el toc de queda que ha entrat en vigor a França. I això sí, tancament perimetral a Navarra durant 15 dies per l'evolució preocupant de la malaltia, és a dir, que no es permetrà l'entrada o sortida de persones tret de les excepcions previstes per obligacions laborals, estudis universitaris, serveis essencials, urgències. I canviem de qüestió perquè Roma acollirà aquesta tarda una nova edició de la Trobada Internacional per la Pau, inspirada en l'anomenat Esperit d'Assís i organitzada per la comunitat de Sant Egidi. Amb el lema "Ningú no se salva sol, pau i fraternitat" comptarà finalment amb la presència del Papa Francesc, segons va confirmar ahir el director de l'oficina de la Santa Seu, Mateo Bruni. I també us expliquem avui en clau cultural que el bailaor barceloní Jesús Carmona, en la modalitat de creació, i la ballarina Irache Ansa, en la interpretació, han obtingut aquest dilluns els Premis Nacionals de Dansa 2020, concedits anualment pel Ministeri de Cultura i Esport i dotats amb 30.000 euros cadascun. Doncs bé, fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Masomega Punto Rojo, Coralcard i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número 669 56 17 68. Te'l repeteixo, 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí, 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Masomega Punto Rojo, Coralcard i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte! Recorda, el telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi je joue. Je joue à jouer contre vous. Je veux jouer à jouer contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur.
7 minuts i mig que passen de les 9 del matí. Jordi Carretero, el control tècnic, que deixaria tota la sintonia d'aquesta secció. Jo també, perquè m'agrada molt, m'agrada molt. Mercè Regà, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Què ens portes avui?
Mira, doncs avui la veritat és que m'ha hagut de fer un croquis, Joan, saps d'aquests esquemes mentals, o com si fos un el CSI, m'entens, per entendre aquest casament. Un dia com avui, del 1968... es produïa la boda entre Jacqueline Kennedy i Aristòteles Onassis.
Home.
Llavors, clar, venen d'unes sagues que... Déu-n'hi-do. Una estava amb Maria Callas, que de fet es va separar de la seva dona per Maria Callas, però finalment es va casar amb Jacqueline Kennedy. De fet, la boda va ser el 68, el 63, recordem que moria Kennedy, i d'aquesta manera podem llegir a Vanity Fair que el casament va ofendre el món. El fill d'ell deia que era la unió perfecta, el meu pare adora els cognoms, i ella els diners.
D'ell es diu que... Bueno, es diu... Qui vulgui buscar la fotografia ara, no era gaire graciat.
I 20 anys més gran que ella.
Déu-n'hi-do.
Per si voleu saber-ho, es van casar a l'illa Scorpios, com a dada curiosa. I atenció, fem un altre salt en el temps, perquè un dia com avui, doncs, naixia ell, Tom Petty, músic nord-americà, Learning to Fly. Well, I started it out down a dirty road. Started. Que, per cert, Tom Petty moria el 2 d'octubre del 2017. No fa gaire,
no
tampoc,
fa gaire,
eh?
No fa gaire.
I ara fem un altre salt en el temps. Ens situem al 2006, perquè un dia com avui el cantant del grup de rock català Laxan Busto, deixa-m'ho dir, Pem i Fortuny, per molts.
I tant.
Al costat de Marc Cartes, com el noi de Catalunya, no? El nòvio de Catalunya, Pem i Fortuny.
Pem i Fortuny i Salvador Orés.
Anuncia, exactament, que es retira dels escenaris.
Quan parlaven, però el meu cap a altres llocs estava pensant.
pensaments de tu en tenia, però estimar-te jo no en sabia. A poc amb tu jo vaig creure, tot vaig deixar-ho per venir a veure't. I ara sé que si et vull trobar sempre t'hauré de buscar. I perquè així...
Increïble, eh? Tu ets la llum ahir, que estàvem mirant a veure quina cançó podíem posar. Que l'han dit tantes, l'exambusto.
Home.
Tantes, Joan, i que marquen, no?
Grans nits que ha donat l'exambusto.
Grans nits, grans estius per molts catalans. Per cert, el seu substitut doncs va ser allà, aleshores la veu de Salva Racero, però sempre el recordarem per grans cançons com aquesta, Tu ets la llum.
Tu ets la llum, tu ets el camí, tu ets la fi del meu destí.
Que, per cert, Pepi Fortuny, no sé si va anar a fer tasques humanitàries o no. Jo diria que sí. Jo diria que sí, que va dedicar-se juntament amb la seva parella a diversos projectes humanitaris. Primer, gràcies a ajudes estatals, com una ONG, i després promocionant el comerç internacional. Escoltem-los una mica, que val la pena, l'exambusto.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, que com cada dimarts a aquesta hora volem fer una mirada al món des de l'àmbit més social, és per això que obrim un nou món sense fronteres amb Àngel Miret. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora, Joan.
I avui que volies obrir secció amb dues notícies petitones, eh?
Bueno, al final... Finalment, potser seran 3 o 4, però són res, pràcticament allò, una piulada.
Doncs vinga, som-hi.
Mira, la primera, que són bones notícies, perquè és que al final, si no estem sempre amb aquest drama que patim tots plegats de la pandèmia i amb els grans temes, i se'ns oblida que en el dia a dia hi ha milers de petites accions, milers de relacions que ens omplen de vida, que ens omplen de joia, i que denoten que també la humanitat segueix funcionant. Doncs mira, la primera. Rec, els pescadors de Barcelona, la confraria de pescadors, són més de 25 vaixells, han decidit que l'excedent de peix el donaran al convent de Santa Clara. Ja sabeu que el convent de Santa Clara és el d'aquesta monja, la Sor Lucía. I bé, mira, doncs un d'aquests dies el que vaig llegir jo, 85 quilos de peix.
Déu-n'hi-do.
Notícia d'aquestes curtes. L'altra, personal. Ahir vaig anar a l'editorial Claret a comprar exemplars per mi i alguns per regalar de Fratelli Tutti en català. Exaurit, Joan, exaurit.
Sí?
O sigui...
Déu-n'hi-do.
Em van dir que exaurit, però que estaven ahir mateix preparant una reedició. En castellà n'hi havia de diverses editorials, però la catalana de la Claret ha exaurit. Bona notícia. Bona notícia. Perquè...
I tant, bona notícia que el que digui el papa...
I que ens haurem de mirar.
Uh-huh. Bona notícia, deia, que el que digui el papa sigui de tant interès per tota la societat, eh?
O per això. O sigui, que em va semblar molt interessant que un text d'aquests, que la veritat que a vegades queden molt limitats a un àmbit doncs, de persones molt vinculades al fet religiós o d'entitats ja socials d'orientació cristiana, bueno, s'han exhaurit en un moment. Una altra, deia que eren dos, potser seran tres o quatre d'aquestes curtíssimes.
Mentre siguin bones.
Aquesta és bona. La custòdia de Terra Santa està fent cases, perquè ja n'hem parlat alguna vegada, els cristians se'n van de Terra Santa. Se'n van d'allà. I per exemple, se'n van als Estats Units, se'n van a Austràlia, migren, i a vegades hem donat dades estadístiques que es veu que està baixant molt en una de les cunes del cristianisme. Bé, doncs Custó de Terra Santa ja té a hores d'ara més de 500 cases a Jerusalem, Valdem i Nazaret, i ara n'estan fent més per intentar, diguem-ne, aposentar aquesta població cristiana. Els lloguen a un 25% del preu habitual de lloguer, o sigui que estan molt i molt bé de preu, i d'aquesta manera, a veure si aquesta convivència que havia estat històricament bona i que en algun moment s'ha deteriorat entre cristians, jueus i musulmans, fan possible, diguem-ne, aquest assentament, aquesta, o faciliten, si més no, aquesta relació. I l'última d'aquestes curtes és... N'hem parlat també... T'has fixat, Joan, que ara ja no en parlem mai de Síria?
Sí, és veritat.
Fa uns 4 o 5 anys parlàvem tot el dia de Síria. Uh-huh. Ara no en parlem mai. Bé, doncs, el cardenal Mario Cenari, que és el cardenal d'allà, diguem-ne, ha recordat allà a la Santa Seu, en una reunió que va fer amb tots els ambaixadors acreditats, que Síria, diu, és encara més malalta i més pobra, i després recorda que encara hi ha forces armades de 5 països allà en conflicte. Nosaltres també mirarem, Joan, de recordar-los més, eh? Jo també miraré de recordar-los.
I tant. I avui, Àngel, un dia com avui que també volies parlar no només de Síria, també, novament, del deute de la República Centreafricana.
Bueno, no, a veure, a la República Centreafricana i l'altre és el deute. O sigui, mira, de la República Centreafricana, ho dic, en fi, primer donem alguna dada perquè segur que ningú sap o poca gent sap on és. Pues mira, està al centre d'Àfrica, com el seu propi nom indica. Té només 4 milions i mig d'habitants, la capital es diu Bagui. És més gran que Espanya, o sigui, fins a dir 4 milions i mig d'habitants, que seria molt menys que Catalunya, i en canvi són 600 i pico mil quilòmetres quadrats. Terra, la paradoxa, ric i pobre. Ric té or, té diamants, té fusta, terres de cultiu, però en canvi és un dels països més pobres del món. I el punt és tan pobre que el 60%, i aquesta és la notícia és de que, segons les Nacions Unides, el 60% de la població ja ara necessita protecció humanitària. O sigui, prop de 3 milions de persones. Imagina't, un país amb aquesta població global de 4,5, 3 necessiten ajuda. Allà hi ha una missió de les Nacions Unides, però, en fi, se l'està articulant un pla de resposta humanitària al qual hi han acollit forces països, però estem parlant de 600 milions de dòlars, un país molt i molt necessitat. I els bisbes justament diuen que, i observen amb amargor els bisbes d'allà, que és una dada esgarrifosa, a mi m'ha deixat parat, que el 70% o més del territori està ocupat per grups armats. Per grups armats, sí, més enllà del que és el propi govern. No, i el que deies abans del deute és que, novament, i més en raó del que està passant ara amb aquesta pandèmia, més de molts líders cristians, 140 aproximadament, han demanat al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial que almenys durant aquest període de pandèmia es cancel·lin el pagament dels deutes dels països pobres. Perquè diuen una cosa molt simple: si vas a pagar deute, no pagaràs els diners que necessites per atendre la gent. Bueno, això ja lliga, que també n'hem parlat alguna vegada, amb el que va dir el Papa Francesc, que va demanar exactament el mateix no fa massa, en alguna de les jornades d'aquestes darreres que ha fet, i que demanava també la cancel·lació dels deutes. Cal dir que han fet alguna cosa, tant el Fons com el Banc Mundial, però n'han de fer més.
Jo sóc dels que crec, Àngel, que si una cosa bona n'hem tret aquesta pandèmia, si alguna cosa bona podem dir que n'hem tret, és la paraula corresponsabilitat. I ara, quan parlaves dels països més pobres del món, del deute, jo crec que si molts ciutadans ens hem de fer corresponsables per sortir endavant d'aquesta pandèmia, els governs també s'haurien de fer, d'alguna manera, corresponsables dels països més pobres del món, no?
Doncs sí, perquè a més de la bona part d'aquests països, des d'una perspectiva històrica, n'hem tret prou profit, eh? O sigui, els països occidentals. No cal recórrer massa a la història ni ser un expert per veure una mica l'origen, per exemple, de la pobresa de bona part de l'Àfrica, no? L'explotació històrica, hem parlat del Congo belga, recordeu els abusos, hem parlat de les explotacions mineres, encara l'explotació avui dels minerals, del coltan, de l'or, bé, i hem vist el cas de la República Centreafricana, un país, insisteixo, ric en parts naturals, és a dir, no és un àmbit desèrtic, i en canvi aquesta enorme pobresa. I sí, ens haurem de fer corresponsables tots plegats. En parlarem també algun dia en relació a la gent gran, per exemple. Però mira, el que volia referir-me una mica era a tot aquest debat que ara s'ha posat en marxa, que sobre l'eutanàsia.
Sí, senyor.
I m'ha sorprès aquesta unanimitat del Comitè de Bioètica d'Espanya, que ha rebutjat per unanimitat i sense cap vot en contra, diguem-ne, el projecte de llei d'eutanàsia que s'està tramitant al Congrés de Diputats. I que jo lamento que només hagin estat partits de dreta, i en aquest cas de la dreta, els que han demanat, diguem-ne, esmenes a la totalitat. Doncs mira, en fi, no sé, a vegades hi ha aquestes idees. Però, en fi, un parell de les reflexions que fan des del Comitè de Bioètica d'Espanya, que diu que, dues frases, llegiré literalment el que diuen ells, diuen: hi ha sòlides raons sanitàries, ètiques, legals, econòmiques i socials per rebutjar la transformació de l'eutanàsia en un dret subjectiu i en una prestació pública. I la que més, o de les que més m'ha impressionat a mi, perquè ells demanen, el document és molt dens, com pots imaginar-te, i demanen, diguem-ne, tot un protocol de sedació pal·liativa en casos de patiment, etcètera, però diu, i referint-se a aquest protocol que ells reclamen, diu: aquest, subratllen, hauria de ser el camí a emprendre de manera immediata i no la de proclamar un dret a acabar amb la pròpia vida a través d'una prestació pública, especialment després de la pandèmia del Covid, a la qual milers de persones grans han mort en circumstàncies molt allunyades del que no només és una vida digna, sinó també d'una mort mínimament digna. Bé, per tant, estem i reclamen el que jo crec que hem d'anar, tot i que entenc que és un tema molt complex, una ètica de la cura, de la responsabilitat, això que deies tu abans, i de la reciprocitat intergeneracional.
Doncs aquesta reflexió que queda d'Àngel Miret, un dia més, per últim, que volies parlar d'estadístiques d'església.
Bé, és molt interessant, però com que són moltes dades, a mi m'agraden les dades, però entenc en fi, que hi ha l'anual estadístic de l'església. Només, no donaré massa dades, només sapigueu que la població mundial és de 7.000 i pico milions de persones, i que els catòlics són aproximadament el 18%, els catòlics. I només, en aquesta estadística, qui vulgui ja la trobarà fàcilment en aquest anuari, hi ha el nombre de bisbes, de sacerdots, de catequistes, de seminaristes, etc. Només la tendència sempre és la mateixa amb totes les dades, que és disminució global de les religioses, dels sacerdots, dels bisbes, dels tot. A Europa i Europa, Amèrica, fins i tot, no sempre, i Oceania, i un increment molt alt de totes aquestes dades de l'Àfrica i d'Àsia. És una tendència a tot arreu. De tal manera que, en molts dels casos, l'augment d'Àsia i d'Àfrica compensa la disminució d'aquests altres continents. És una dada prou interessant i jo crec que val la pena de tant en tant veure què està passant en el món en relació a la nostra església.
Doncs aquestes reflexions, com deien, que ens porta cada dimarts Àngel Miret. T'esperem la propera setmana. Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
D'acord.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número: 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
A punt d'arribar a 2:15 del matí, també cada dimarts que volem mirar el cantó positiu i reflexiu de la vida, perquè no és per això que contem amb el coach Jordi Casado i li preguntem avui com evitar el neguit si ens estan fent una prova PCR i encara no sabem el resultat. Jordi Casado, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan i companyia. Espero que esteu tots prou bé. Escolteu, un nou dimarts que ens ha arribat i ens plantegem una pregunta que molta gent d'arreu del món, fixeu-vos l'abast de la pregunta, es pot formular des de fa mesos. M'he fet una prova PCR i he d'esperar el resultat, ja sigui durant unes hores o fins i tot algun dia. Clar, de manera natural, les persones reaccionem amb pressa per saber els nostres resultats, i més si es tracta sobre temes on la salut és la protagonista. Paraules com neguit, incertesa, es poden palpar en l'ambient. Lògic, ningú vol agafar el virus. Ens altera la incertesa. Ens afecta no saber quin camí prendrà el nostre organisme. Així que anem a compartir reflexions per agafar una mica d'aire i de serenitat. Primer de tot, i començaré compartint una obvietat com una casa de pagès, però no menys important per això. Per saber si teniu el virus, per posar-hi solucions, per superar les incerteses del tinc o no el tinc, a fer-se la prova, a acceptar aquest repte. Això ja és el primer pas. Un cop feta la prova, activem aquestes tres paraules. La primera, present. La segona, saber esperar. I la tercera, ocupar-se. Anem amb la primera, present. Clar, la ment anticiparà. Els isis que li diem. I si ho tinc? I si he de demanar la baixa? I si perdo la feina? I si és greu, en el meu cas? Ubicar la nostra atenció en el present s'ha convertit en un gran repte donada la facilitat de portar-nos al futur o al passat els nostres pensaments. Fem un esforç en l'ara, en la tasca que fas, en caminar, en la xerrada que estàs tenint amb els teus. Provem-ho. Segona, saber esperar. Fa anys que la societat viu en la immediatesa. Tot s'ha de fer ja, ara mateix, i amb una resposta instantània. Hem d'aprendre a saber esperar, a conviure amb aquesta incertesa. No viure en ella constantment, però acceptar que tot viu un procés. I la tercera paraula, ocupar-se. Davant una preocupació, traieu-li el pre. Què ens queda? Ocupa't. Fes. Mou-te fent petites accions que et facin centrar en la tasca. Així la ocupació, l'activitat, et distraurà. Família, m'acomiado. Espero estar amb vosaltres dimarts vinent. Una forta abraçada.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Nou i 34 minuts. Quatre noms. Xavier Badia, Juli de Nadal, Roser Garcia i Irene Montferrer són quatre dels voluntaris de la Comissió de Presons de Justícia i Pau. A més, tots quatre han escrit el llibre Sortir de la presó, una aventura incerta, editat per Icària Editorial. En parlem avui amb una de les seves autores. Irene Montferrer, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Per què Sortir de la presó és una aventura incerta?
Home, mira, el sortir de la presó representa un canvi increïble d'un món en el que ho tens tot solucionat a un món en el que tu t'has de desenvolupar pel teu compte. Però tingueu en compte que aquests interns als quals us fem acompanyament i que són la raó d'aquest llibre, són interns que surten en segon grau, és a dir, que no han tingut la possibilitat de tenir permisos, de fer un assaig de sortida. Llavors, molts surten amb la bossa i res més, no tenen res més a fora. És a dir, no tenen família a fora, no tenen feina, no tenen vivenda. Imagina't com deu ser, per això aquí, una aventura incerta, no? Com deu ser aquesta sortida, com deu ser d'incerta, d'arriscada i de trista, aquesta sortida i de difícil. I és per això que nosaltres ens hem posat a fer aquest acompanyament emocional i aquest acompanyament per aconseguir que aquesta sortida no sigui tan dolorosa.
Això pel que fa a la sortida, però està estigmatitzada la presó?
Bé, jo crec que sí. De totes maneres, ara, des que tenim presos polítics, es coneix una mica més, no? Potser se li ha donat una altra visió, però és un món estigmatitzat, desconegut. Per exemple, estic segura que la gent no sap que dintre de cada centre penitenciari hi ha una escola arreglada, i moltes altres coses. I penso que aquest llibre, un dels objectius que té, a part de donar a conèixer i de visibilitzar la tasca que fem, l'altre objectiu que té és sensibilitzar la població. Aquesta gent necessita una segona oportunitat. Si no, no hi ha manera de que es reinsereixin. I en molts casos el que passa és que tornen a caure en la delinqüència i tornen a la presó.
Solem pensar en una presó com a càstig i no en una presó com a reinserció?
Bé, a veure, la presó ha de ser una reinserció, per descomptat. En molts casos, realment és un càstig. Però en alguns, jo penso que sí, que en programes que s'han, per exemple, de desintoxicació, etc., doncs sí que té aquest aspecte de reinserció. Tot i que, bueno, una de les feines del voluntariat és denunciar també les mancances que té, no? Per exemple, el fet que allà dintre alguns puguin accedir a un treball, que aquest treball és molt mal pagat i que aquest treball no pugui tenir una continuïtat fora, no? Vosaltres imagineu-vos el que és sortir i no tenir res a fora. Doncs, molts tornen al seu nucli que els va portar a delinquir. Molts tornen als amics d'abans, tornen a la droga, tornen a l'alcoholisme. I llavors, clar, la societat què ha de fer? La societat ha de proporcionar-los la possibilitat de fer un vincle positiu per tornar a fer una vida normal, diguéssim.
Per tant, Irene, de vegades és pitjor sortir de la presó que entrar-hi per l'intern que hi porta molts anys?
Mira, jo això ho he dit a vegades i em fa vergonya, i no volia dir-ho ara, però jo en alguns casos que he conegut sempre he dit aquest noi estava millor a dintre que fora, perquè dintre tot està controlat, tot està regulat, si necessiten medicació la reben, si necessiten fer un programa de reinserció el fan, tenen un lloc on dormir, tenen un horari, i a la sortida realment és no és que és una aventura incerta, és que és una voràgina, és que és no saber per on començar. Imagina't, trobar feina, si és prou complicat per una persona en una situació normal, per un ex-intern, doncs ja resulta impossible. Si no tens papers, ja ni parlar-ne. Si no tens on dormir, és a dir, realment alguns, sí, tot i que queda de mal dir, estan millor dintre que fora.
Ara que em parlaves de que tenen un horari dins, tenen unes normes dins de presó, i tu, Irene, com a voluntària de la Comissió de Presons de Justícia i Pau, segur que n'has parlat amb molts d'ells, sovint es diu que la mateixa presó és un món paral·lel, no? Un univers a banda del món que vivim fora. Per què això?
Doncs mira, la veritat és que no ho sé, perquè tot i que fa molts anys que vaig a les presons, desconec moltes dels perquès allà dintre, i jo mateixa em faig moltes preguntes, no? Penso que té coses bones, té coses a millorar, i dintre de les coses bones que té és establir una rutina en què l'intern que vol realment té el dia ocupat, per dir-ho així. Té activitats per fer, pot anar a l'escola, molts són analfabets, tenen l'oportunitat d'aprendre, tenen oportunitat de treballar, encara que sigui un treball molt precari, tenen oportunitat de fer tota mena d'activitats, moltes dutes a termes per voluntariat. I, per tant, penso que amb unes persones que moltes vegades havien tingut prèviament una vida desestructurada completament, allò, doncs, els va bé.
Què et va portar aquest camp del voluntariat penitenciari, diguem-ho així?
Doncs mira, jo havia fet voluntariat en altres àmbits, en el dels discapacitats físics, per exemple, etcètera, etcètera, de lleure, però el món de la presó sempre m'atreia, sempre era una cosa que jo desconeixia i havia vist alguna pel·lícula, havia llegit algun llibre, i clar, pensava, això no deu ser així, exactament igual. I llavors, doncs, de fa uns 7 anys m'hi vaig introduir, i ara que estic jubilada, doncs, una miqueta més, i realment he descobert un món apassionant, jo diria que apassionant, amb unes persones, la veritat, moltes d'elles fantàstiques, que un dia van cometre un error. Sí que n'hi ha que tenen un historial, també és cert, eh? Ara no vaig a dir que tots els que hi ha allà dintre són persones meravelloses, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. I, bueno, m'ha fet obrir els ulls a que aquesta gent realment mereixen una segona oportunitat.
Per tant, tota persona és reformable?
Perdó?
Tota persona és reformable, reinsercible...
Mira, sóc professora i, per tant, et diria que tota persona és educable tota la vida, no? Uh-huh. I penso que sí. El que passa que falten moltes eines, sobretot tant a dintre com a fora, per aconseguir aquesta reinserció. En tot cas, et diria que és complicat en els casos que hi ha problemes de salut mental, que n'hi ha molts, derivats sobretot de les addiccions. Llavors, clar, quan hi ha per mig un problema de salut mental, és complicat. Però sí, jo tinc esperança, penso que es pot ser.
Abans em deies, Irene, a mi els oients parlen d'aquell llibre Sortir de la presó, una aventura incerta, editat per Icària Editorial, que des dels voluntaris de la Comissió de Presons de Justícia i Pau també és necessària, doncs, aquesta vindicació, no?, aquesta reivindicació dels drets dels interns, dels drets de la reinserció. De quina manera creieu que s'hauria de reformar el sistema penitenciari actual?
Bé, jo no sóc tan experta com per dir com s'hauria de reformar. Sí que sé que dintre hi hauríem d'haver més possibilitats de treball, d'un treball digne, per exemple, que seria molt, molt alliçonador i molt, molt positiu per aquesta gent i molt motivador, i que aquest treball que hi ha dintre hauria de tenir d'alguna manera continuïtat a fora. Per altra banda, penso que la societat també hauria d'estar més oberta a pensar que aquesta gent mereixen una segona oportunitat. I amb tot això, amb una mica de canvi dintre de la presó i fora, penso que es disminuiria el nombre de persones reincidents.
Si voleu saber més, de veritat, que val molt i molt la pena, Xavier Badia, Juli de Nadal, Roser Garcia, Irene Monferrer, amb qui estem parlant avui, que han tret aquest llibre, Sortir de la presó, una aventura incerta, editat per Icària Editorial. No sé si us ha costat molt escriure aquest llibre a tantes mans.
Mira, la veritat és que no. Ha sigut molt fàcil i molt, molt agradable de fer, perquè el que hem fet és recollir experiències dels 22 voluntaris que figuren a la darrera pàgina del llibre, que fem aquest voluntariat de suport, de conèixer, d'establir un vincle amb aquesta persona interna quan encara està a la presó, per conèixer les seves mancances, i en acompanyar-lo a la sortida, durant un any aproximadament. Llavors, com que ha sigut una feina de recollir experiències viscudes, la veritat és que ha sigut fàcil i agradable.
Irene Monferrer, voluntària de la Comissió de Presons de Justícia i Pau, una de les autores d'aquest llibre, Sortir de la presó, una aventura incerta, d'Icària Editorial. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui. Per cert...
És a vosaltres.
Per cert, no se m'oblidi, un dia com avui, que és Santa Irene, així que moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Adéu, gràcies.
Nosaltres que continuem el programa quan som a punt d'arribar a 3:15 del matí, i ho fem amb aquest gran tema musical, Mònica Green, i el musical més petit que ens presenten, Aquestes hores d'amor, aquesta versió del Season of Love, que formava part del musical Rent, un dels grans.
Sit the session. 60 hores perdudes. Com es mesura l'any on estem? En dies, en tardes, en llunes, en olles brutes, en bromes, en plors, en quilos, en graus. 8.760 hores perdudes. Com mesures quan temps dura un...
Ràdio Estel.
Cada divendres, a partir de 12:45, el programa del Club Més Amics. Tindrem promocions, concursos, cultura, viatges i la vostra veu i les vostres opinions. Mitja hora de ràdio on els protagonistes sou vosaltres. Recordeu, cada divendres a 12:45, Club Més Amics. Amb alguna bogeria, també.
Sanauja, que ens tancarà la paradeta.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A primera hora, amb Joan Trias.
Pràcticament 10 minuts i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però que havien de descobrir qui és el protagonista d'avui. El podreu escoltar de forma íntegra a partir de les 8 del vespre. Només una cosa, anem cap a Menorca.
La mà em vesteix de sal i m'omple els ulls d'alegria. Me la puc treure d'escap, ella m'anima sa vida. Fa costat el sol, sa lluna, sa nit i en es dia, i fa que ses fronteres siguin retxes malferides. Com tu ja ten present, una mirada que m'espavila, ombra d'olivera i una estora de flors blanques i liles.
Així sona aquest mar, aquesta mar de Salpols. Un disc amb cançons de sempre, però amb gust a nou, no, Cris?
Sí, bueno, de fet és un disc d'acompanyament a la gira Salpols, una gira que van començar a principi d'any. Mm. I és una gira plantejada fa aproximadament un any. Van començar a treballar amb ella per una mica per, diguéssim, enfocar de nou tota una sèrie de temes que habitualment no havia fet en directe al llarg dels anys o estaven acabats de sortir de l'anterior disc, del viu, que va sortir a la primavera de l'any passat, però fent un plantejament amb una altra instrumentació i amb un format més reduït, com és el contrabaix i el violí, i que és aquest so més clàssic o més acústic, contraposat amb una part més electrònica, amb una guitarra molt més processada i amb algunes bases rítmiques que donen un resultat diferent. Però sí, són cançons ja diguéssim, mastegades, que estan vives i que senzillament segueixen el seu curs, que és evolucionar i se'ls dona una reinterpretació perquè la gent doncs també les pugui gaudir en aquests directes que estem fent.
De fet, ara ens deies que les cançons mai s'acaben, que estan sempre en moviment, que estan vives, no? És potser el contrari d'allò tan típic que fem tots de buscar una cançó pel moment en comptes de transformar la cançó pel moment?
Mira, jo crec que la música és un llenguatge, i el llenguatge com a tal no pot estar, no es pot quedar immòbil. I és bastant simple. De fet, ho sabem, els que fem cançons, però també els que escoltem música, els que som melòmens, sabem que probablement tornem a una cançó perquè en un cert moment, un moment determinat, doncs ens va alegrar, ens va solucionar un estat d'ànim determinat. No? I busquem allò, no sempre ho trobem, per això. Jo crec que la música, com a llenguatge, ens serveix comunicativament, sobretot per poder estar amb un mateix buscant un equilibri, no? Però els que fem cançons, els que les interpretem, sabem també que aquestes cançons poden tenir un recorregut. De fet, el tenen, estan vives, donen voltes dins el cap, les comparteixes amb altres músics, i això té un valor que és el que intento. No sempre em ve de gust fer cançons noves, a vegades em ve de gust reinterpretar aquelles que havia fet, perquè les estic compartint amb altra gent i, en el fons, les estic comunicant amb gent nova, i això és l'excel·lència de lo que és un llenguatge, el que és la música, per aquest cas.
Em feia gràcia començar per aquest tema, per la Mar, precisament, perquè em preguntava que si som com som és perquè també som d'on som, no? Com ha influït en la teva música, la teva identitat?
Totalment. Jo diria que, a veure, ara tiraré una mica d'un tòpic, poder, no? Allò que deia el senyor, que no sé si era l'Ortega y Gasset, que deia "jo soy yo y mis circunstancias", no? Sí. És a dir, cada persona som d'on... És a dir, ens formem i creixem i ens alimentem, i vull dir, espiritualment, eh? A part de físicament, depenent del que ens ha tocat viure. Això està, bueno, crec que és bastant evident, i sabem tots perfectament que reaccionem d'una manera o d'una altra o actuem d'una manera o d'una altra en dependència de les coses que ens estan passant constantment o anteriorment. I això té molt a veure amb la zona que ens ha tocat viure. Sí, jo som menorquí, som de Ciutadella, visc a una illa, o sigui, vaig néixer a una illa, vaig marxar d'una illa amb el Zerbire per buscar-nos la vida com a músics, però al cap de 11 anys vaig tornar cap a l'illa. Ara em farà quasi, d'aquí no res, farà 19 anys que torno a viure aquí, i bueno, i la illa em marca, m'ha marcat i em segueix marcant, perquè en el fons tu el que intentes expressar amb les cançons i amb el dia a dia, doncs una mica el que vius i el que veus, no? No hi ha més trucos. No sé, em resultaria una mica complicat, no vull dir que no ho pogués fer, però em resultaria complicat, m'hauria d'informar d'una altra manera, poder fer cançons de l'Amazònia, perquè no hi he vist, perquè no hi he estat mai, perquè no segurament si hi anés l'imaginari que entén de l'Amazònia em canviaria moltíssim. Puc parlar i puc puc ser sincer amb el que conec. I penso que això també és el que intentes, no? com a artista, ensenyar i ser... La sinceritat és el que crec que més fàcil es capta. Si més no, el que és el postureo, diuen avui en dia, això és el que més... això canta molt, moltes vegades, no? I crec que és important, doncs, ser sincer, començant amb un mateix, i, evidentment, això després es transmet amb l'obra que puguis fer. No?
És un disc aquest, Salpols, on podem trobar el Cris Joaní com més íntim?
No ho crec, no. Jo el que sí que crec és que és un, aquest disc, com tots els discs, són, diguéssim que és el fotograma d'un moment determinat, no? Ja saps que bueno, que tots evolucionem, vivim, les realitats van canviant i probablement el fet de... Això que dèiem abans, ve molt relacionat amb el tema de fer música i de les cançons. Les cançons, per mi, sempre estan evolucionant, sempre estan canviant. Són diria que entitats vives, no? Que canvien de color, d'aspecte, depèn de l'instrumentació que li posis, etcètera, etcètera, no? I jo el que crec és que, de tant en tant, el que fem els músics és plasmar aquell moment, és a dir, en fem un quadre, una pintura, en fem un fotograma, una fotografia, i parem el temps en aquell moment, i és el que en diem un disc. Però Salpols és el fotograma del que m'està passant actualment. És un format de trio que és molt agraït, és un format, crec que és ric en matisos, i sí, té un punt d'íntim, evidentment, perquè d'alguna manera doncs, estic acompanyat de dos instruments i dos músics, que són els que interpreten l'instrument, que el que fan és, diguéssim, que jo crec que hem aconseguit que el que són les cançons i les melodies i les lletres doncs, estiguin molt ben abrigades, molt ben arropades per aquests dos instruments, juntament amb la guitarra o amb el guitarró, que és l'altre instrument que també estic tocant en directe, i fa que, d'alguna manera, doncs, les cançons quedin molt, molt, molt planeres, és el que tenim, no? Amb detalls, amb petits arguments que alimenten doncs, l'imaginari, perquè, a més, aquest espectacle està pensat com el que deies al principi, no? És aquest, ho he sentit, aquest recorregut que fem al voltant de l'illa. Jo el que intent amb el públic és que cadascú es faci una mica, es vagi imaginant amb les cançons doncs, aquest paisatge que jo tinc la sort de poder gaudir quasi cada dia i això és el que intento transmetre. I si més no, la gent quan surt als concerts sempre em diu que el que han fet és això, aquest trajecte voltant l'illa de Menorca. Per tant, en tot això són les cançons les que ajuden a que aquest imaginari es faci realitat per ells.
Començàvem aquesta conversa, aquesta xerrada amb Cris Joaní, preguntar-li com està ell, evidentment, davant d'una pandèmia com la que ens ha tocat viure, però ja que són cançons de sempre, per un moment determinat, deixa'm preguntar-te musicalment on et trobes ara, en quin moment estàs.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Pràcticament minut i mig i arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens informa de tota l'actualitat d'última hora. I després ja s'hi posa Sergi Mas amb els seus 50 entrevistes. Ja ho sabeu que valen molt la pena. A partir de les 11, Fórmula Estel. Molt bona música seleccionada per Maria Sierra Rodríguez. I a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Ja ho sabeu que podeu trucar al 93-409-2770. A les 6 de la tarda arriba Ràdio Estel, el mirador de l'actualitat.
Hola, bon dia, Joan. A les 6 d'aquesta tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat, a la primera part, tindrem un nou temps de diàleg, és dimarts. Parlarem d'arquitectura al servei de les diverses religions. I a la segona part, la taula d'anàlisi sobre la recta final de la campanya electoral per a les presidencials nord-americanes, tindrem la presència dels analistes i politòlegs Alexander Golovin i Tom Verdeny.
Gràcies, Ignasi. Escoltarem, com sempre, tens el mirador de l'actualitat un dia més en aquesta casa, Ràdio Estel. També a un quart de vuit arriba la missa des de la catedral, com cada dia, i a les vuit del vespre el protagonista avui, ja ho heu escoltat de forma íntegra, una hora de conversa, és Cris Joanico. Amb tot plegat que marxem, demà us esperem, doncs com sempre, amb més continguts i amb més informació. Salutacions de tot l'equip i que passeu tots un molt bon dia. Adéu-siau.